descobrir l'actualitat jazzística i les grans figures de la història del jazz, Històries de Jazz, amb Albert Carrique, a la teva emissora local.
Benvinguts a Històries de Jazz. Avui parlem d'un dels músics més destacats de la història del jazz al nostre país, i és que parlem del pianista Albert Bover. Albert Bover és un dels grandíssims músics de la història del jazz nacional. Nascut a Barcelona el 1964, Bover s'inicia en el món musical estudiant piano clàssic. Descobrint el jazz, el pianista entra a l'aula de música moderna del Liceu i posteriorment es traslladarà a la Universitat New School de Nova York per estudiar amb músics com Kenny Barron, Barry Harris o Jackie Byard. Albert Bover té una trajectòria concertística molt àmplia, actuant a festivals de llocs com Dinamarca, Alemanya, Portugal, Anglaterra, França, Marroc, Irlanda, Romania, Polònia, Grècia o Itàlia. Bover ha actuat amb alguns dels noms més importants de la història de la música, com Benny Golson, Art Farmer, Randy Brecker, Al Foster, Kenny Weller, Mark Turner, Harold Land, Gary Willis, Ralph Moore, Seamus Blake, Jerry González, Dee Coates, entre moltíssims d'altres. El pianista barceloní té una llarga carrera com a sideman i com a líder. En el terreny del lideratge ha gravat un total de 6 discos, dos d'ells coliderats amb el gran contrabaixista argentí Horacio Fumero. Albert Bover ha guanyat molts premis com a millor pianista o millor disc, rebent així guardons de l'Associació Cultural de Música i Jazz San Juan Evangelista, premis Altaveu o premis de l'Associació de Músics de Jazz de Catalunya. A banda de pianista, Bover també s'ha endinsat en el terreny de la composició, escrivint la banda sonora de la pel·lícula Tren de Sombres. A part, també ha sigut director musical del programa de televisió Paral·lel, del Canal 33. Al programa d'avui parlem del disc Live in Bilbao, l'últim disc que lidera el pianista Albert Bover. Live in Bilbao o Bilbao en Visi Vision és un disc gravat en directe l'any 2012 al Conservatori Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. Un disc gravat amb el trio habitual de Bover, format per Masaka Maguchi al contrabaix i Jorge Rossi a la bateria, dos dels músics més internacionals de casa nostra. El sisè i fins la data últim disc del pianista Albert Bover té una peculiaritat, i és que és ofert en format vinil més CD, una característica que, sumat al fet que sigui un disc enregistrat en directe, fa d'aquest un disc, si més no, curiós. Life in Bilbao o Bilbao en Visi Vision inclou un total de 8 temes, entre els que trobem composicions de Bover i versions de temes de Jobim, Berling, etc. Produït pel segell Mosquito Records, el sisè disc que lidera el pianista Albert Bover ens mostra una sonoritat fresca i madura que s'aconsegueix gràcies a la gran cooperació i entendiment entre tres dels enormes músics del país, com són Bover, Masaka Maguchi i Jorge Rossi. Escoltarem el tema que obre aquest directe al Conservatori de Música de Bilbao, un tema que mostra l'essència pura d'un trio de música jazzística, i és que escoltem How Deep is the Ocean.
Històries de jazz a la teva emissora local.
Albert Bové, benvingut.
Hola.
Al programa d'avui parlem del disc Live in Bilbao, el sisè fins a la data últim disc que lidera el pianista barceloní. Albert, com sorgeix aquest projecte?
Aquest projecte sorgeix d'un concert que vaig fer a Bilbao. Hi ha una gent allà, que hi ha els bojos del jazz de Bilbao. Aquesta música funciona perquè hi ha els bojos d'aquesta música en diferents ciutats. Hi ha els bojos del jazz de Terrassa, els bojos del jazz de Bilbao. En aquest cas són els de Bilbao, són el Gorka Reina i el Tato, no me recordo el cognom ara, però que són els que porten la programació del club de jazz de Bilbaïna, dins de lo que és Bilbaïna. No és la Bilbaïna, és el club de jazz que està dins de la Bilbaïna, però es porta molt malament a la Bilbaïna, que és un club classista, bàsicament. I ells estan com a la porta darrere, i estan buscant el local sempre. I després també, a vegades, concerts a Guggenheim. Vaig tocar a Guggenheim a Trio, s'hi va agradar molt, i va dir, amb això hauries de tornar, i hauríem de fer un disc, potser inclús, no? Que toquessis al Conservatori Bilbao. Llavors vaig anar a tocar al Conservatori Bilbao, van gravar en directe i van dir que faria un disc, no només un CD, sinó que faria a més un vinil. Volia entrar a vinil, si vaig anar endavant per fer un vinil també. I aquesta és la roda del disc, amb el trio que estava tocant actualment des de fons quants anys, amb el Massa Camagucci a contrabaix i el Jordi Rossi a la bateria.
Life in Bilbao és un disc gravat el 2012 i publicat el 2014, un projecte que compta amb una formació de trio. Què té d'especial per tu aquesta formació de trio?
Trio és la formació més interessant per pianistes. La més difícil no, la més difícil és el piano sol, però la més interessant, que encara interactues amb altres músics que t'aporten coses, però tens un gran protagonisme tu, és el trio. En quartets sempre és molt més relaxat ja.
Ja per fas... tant, per tu canvia la manera de tocar en un trio, un quartet o un piano
sol? Sí, canvia tot, Big Band, canvia tot, depèn del format, depèn del trio, del grup en el que estiguis. Però en trio és quan tens bastant pes, fas tu les melodies, molts cops decideixes el repertori. Depèn, hi ha trios que no, que són més democràtics. Però en aquest cas, quan hi ha un nom d'un a la portada, doncs llavors els altres com es retiren una mica, no? I ja deixen a tu, diuen, no, el teu nom, doncs tu fas la teva, és això.
A Live in Bilbao trobem grans colosos del panorama jazzístic català i m'atreviria a dir fins i tot del panorama jazzístic internacional.
Internacional, el trio... de tot el món i part de l'estranger. Sí, sí.
El trio d'Albert Bové, en aquest cas, compta amb el contrabaixista Massa Camagucci, com bé has dit, i el baterista Jorge Rossi. Albert, com tries aquests músics?
Jorge Rossi conec de fa molts anys. Vaig començar a tocar jazz per escoltar discos de jazz quan tenia 15-16 anys. Escoltant discos de Chick Corea, després discos de Bilema, se m'agrada molt. I llavors vaig anar a estudiar a una escola, l'aula de música de Barcelona, l'aula. I després, una mica després, realment hi havia un altre nucli molt important de jazz a Barcelona, que era el taller de músics, que jo no coneixia. I el taller és on estava el Rossi, estava el Perico, també hi havia molta gent. I després sí que vaig connectar amb aquesta gent i van començar a tocar junts. Això, vaig tocar pianista en un grup que es deia Àfrica, vam ser talonis de Miles Davis l'any 86 a Madrid. Vull dir que fa moltes que conec el Rossi, abans que se'n anés a estudiar a Berkeley, després es fes amic i company de feina de Bram Meldau, i es fes molt famós ja amb el trio Bram Meldau, no? Vull dir que és un gran baterista i que forma part de la història del jazz. Ja. Massa Camagucci connecta més aquí. El 2004 vaig començar a tornar a Nova York per estudiar amb la professora del meu professor, diguéssim, amb la Sofia Rossoff, que me va recomanar el Rossi, precisament el Jorge. I vaig fer una sessió amb bateria de Toni Moreno, que és d'origen espanyol però que és nord-americà, i hi havia un baixista en japonès molt bo, Massa Camagucci, que m'han dit que s'anava cap a Barcelona. I vaig dir, mira, si ve cap a Barcelona, benvingut sigui. I a partir d'aquí van començar a treballar amb ell. I realment és un músic molt original, té molt de nivell. I d'aquí, vull dir que el Massa el conec des de l'any 2005, em sembla, 2006, por ahí. I el Rossi és des dels 80, ja.
Què tenen d'especial cada un d'ells?
Són grans músics, tenen molt de talent, molta intel·ligència musical i molta experiència, les dues coses. O sigui, tenen gràcia en el que fan i són gent que s'han treballat, han buscat la manera de desenvolupar el seu estil, la seva veu, que això és el que m'interessa a mi. No són professionals només, sinó que són gent més... vocacional, això és com m'agrada a mi, tocar amb aquest tipus de gent.
Creus necessària una bona relació tant musical com humana perquè un conjunt soni?
En principi sí, però he vist el Jarre fumant bronques al Jack de Jonet a l'escenari. Però suposo que això deuen ser com un matrimoni vell, un trio vell, diguéssim. que ja es coneixen molt i es permeten aquestes coses, però en principi que suposo que si no hi ha bona relació no pot durar gaire. Però hi ha històries de músics de jazz, que en baix i bateria, que tocava molt bé junts i no es podien ni pràcticament no es parlaven, o sigui que també es dona això.
El darrer disc que lidera el pianista Albert Bové és un àlbum enregistrat en directe al Conservatori Juan Cristiomo de Arriaga de Bilbao l'any 2012, un treball gravat en directe. Per què decideixes enregistrar el disc en directe?
Juan Cristiomo, igual de ser Juan Crisóstomo?
Crisóstomo, perdó.
Sí, és en grec. El disc en directe? Ah, no, això va ser decisió d'ells, de gravar, i si queda bé, grava un disc. I no, que segur que quedarà bé. Vull dir, van fer una mica de trampa, hi ha un tema que vaig repetir, trampa mínima, de tornar a començar. Ja està, però a part d'això el disc és bastant real, és, vull dir, no està punxat, és un disc en directe. Uh-huh. És tal com toco jo.
Què creus que canvia del fet de gravar un disc en estudi o en directe?
És més autèntic gravar en directe. L'estudi és diferent, l'estudi la gent punxa molt, vol dir que remasteritza, canvia notes, altre un tros d'aquí i un tros d'allà, que no és que estigui malament, però és una altra cosa, ja no és un concert, és un disc, és... Hi ha una gent de música antiga, inclús de clàssica, el que fan ara és que se'n graven 60 tomes i posen la que està millor sense punxar, però no és corrent això, el corrent és l'altre, punxar moltíssim, i llavors crec que és un producte que és molt perfecte molts cops, però una mica fred. Una mica massa pensat, massa mastegat ja.
Life in Bilbao és un treball que inclou un total de 8 temes, entre els que trobem composicions de Bové i temes de grans compositors de procedències molt diferents. Albert, quan composes els temes del disc, penses ja en els músics que hauran de tocar?
No, això és molt de compositor el que estàs dient. És molt de Duke Ellington, de fer un tema pensant, o de Guillermo Klein, per exemple, per dir algú més modern, de pensar, vaig a fer el tema i aquest home faci un solo aquest aquí, pues estaria bé, li faig una roda que li agradi, o un tema en el seu estil, l'estil que crec que li anirà bé. No... Jo composo, però no he composat tant com va arribar aquest extrem, diguéssim, de composar per dedicar en temes, diguéssim, no he arribat a fer això. Si no, penso més en un tema que em ve de gust tocar, que sigui un 3x4 o algú més modern, o el que sigui. Mm-hmm.
Costa transmetre la idea dels teus temes als músics que ho han de tocar?
No, gens. No, si som grans, si els músics tenen bones antenes en dos sentits, tant per escoltar com per sentir, llavors ho perceben i ho toquen bé.
Quan esculls, composes i ordenes els temes del disc, penses en una línia argumental que ens ajudi a entendre'l?
Sí, és important decidir l'ordre del tema del disc, però aquí és curiós perquè hi ha el disc i el CD i és diferent. Em sembla que el del CD té més sentit, el del disc està una mica més retallat perquè a més caben 3 temes per cara, llavors potser és una mica més, no estic tan content o no crec que sigui tan representatiu, l'altre sí.
Satisfet amb les crítiques del disc?
En general sí, perquè són crítiques bones. Quan les crítiques són negatives és més difícil estar satisfet.
El darrer treball que lidera Albert Bové té una peculiaritat i és que és un disc gravat en format vinil més en format CD. Com és que has volgut recuperar aquest format pel teu 6è treball discogràfic?
No és decisió meva, va ser decisió dels de Mosquito Records, o sigui, del Gorka i del Tato. Llavors vaig dir que sí. Uh-huh. Em va semblar bé, em va semblar que era curiós.
Uh-huh. Havies treballat abans en aquest format de disc?
Vinil, sí, crec que tinc un vinil Àfrica gravat de taller músics i després un paquet de vinils amb el Perico Sanbeat.
Què té de diferent? O què veu un músic de diferent a l'hora de fer un procés de gravació amb un disc com un altre?
Què vols dir amb un disc com un altre?
Un CD o un vinil?
Això era abans era diferent perquè els vinils es gravaven analògics i els CDs digitals. Aquest és un fals vinil, és un vinil gravat digital i després passat analògic, diguéssim. No és el mateix. El son mai serà el mateix que un disc gravat als 60, amb tota la tecnologia analògica, és diferent.
Com va la venda de discos?
Què és la venda? Què és un disc? Crec que els únics que compren discos ara mateix són al Japó. Però fora del Japó, que són uns friquis, se sap, que són els consumistes, però està en bon, tothom es dedica a descarregar, o sigui que... Molt poca gent. Compra la Gàlia molt poca.
En tot cas, heu arribat a cobrir despeses?
No ho sé. No ho sé si hem cobert despeses. no sé, no sé si em van dir que estaven arruïnant últimament, no sé. Et dic, això és una qüestió de bojos, no és una música minoritària que saps que la gent no guanyarà molts diners. Llavors, una aposta que si es perden diners es perden, però perquè la gent ho fa perquè li agrada, o sigui, no, no es plantegen de guanyar molts diners fent això.
Creus que el fet de vendre aquest treball en format vinil ha influït en la venda de, del disc?
Sí, el preu és més car i llavors costava més vendre'ls. Però bueno, últimament ja es venia per preus més rebaixats, o sigui, llavors la gent que en vens algun mes. És qüestió de negociar, regatejar, fer una mica el magrebí, diguéssim, sí, sí.
Abans ens has dit que aquest és el trio habitual de l'actualitat. Heu fet molts concerts amb aquest projecte i amb aquest trio?
A veure, hem tocat a Miranda d'Ebro, a València, a Barcelona d'Unidó, bastants cops al Jambore, a Terrassa amb un oferí, però al final no ha sortit, igual serà més endavant. Molts festivals no han fet, la veritat és que no. La veritat és que no, aquest trio no ha viatjat gaire. Més que res perquè el Jorge Rossi no vol tocar molt la bateria, no vol fer moltes gires. Llavors, alguns cops he tocat molt amb el David Xirgo també, el que vaig tocar en la Pedrera. Per això em sembla que no era ben bé aquest disc, però sí que molts temes estaven allà, ja. Sí que la Pedrera.
Com has vist la reacció del públic als concerts?
A la gent li agrada, li agrada el meu estil. Estic content. Estic content amb això.
Per què creus que arriba tant aquesta música al públic?
Perquè intento ser sincer. Perquè porto molts anys tocant i llavors hi ha moltes coses que feia malament abans que no les faig. Com podria ser tocar fred o tocar moltes notes o vull impressionar algú. O sigui, estic en una edat que no vull impressionar ningú, sinó simplement vull tocar el que crec que em surt. Llavors la gent no valora això. Valora que realment tu estàs fent un treball musical, no estàs fent un treball d'ego, digue-li com vulguis, o sigui, o de demostrar alguna cosa, un treball atlètic o esportiu o matemàtic, això no m'interessa.
Doncs què et sembla si fem una breu pausa musical per saber més sobre el projecte?
Ah, em sembla fantàstic.
Escoltarem el tema Reinals Dubt. Què en pots destacar d'aquest tema?
Reinals Dubt és... la dubte de Reinals és un tema dedicat a Reinald Colom, que és un trompetista amb el que tocava en aquella època. És un tema dedicat, diguéssim. Pensat en... que algun cop que se'l va tocar ell al Jambore, algun cop, sí, sí.
Doncs escoltem aquesta versió de l'Albert Bové Trio, Life in Bilbao, del tema Reinals Dubt. Ara tornem. Thank you.
Històries de Jazz, una producció d'Olesa Ràdio a la teva emissora local.
Seguim el programa Històries de Jazz conversant amb el pianista Albert Bové. Albert, per què el piano?
El piano? És curiós, perquè em tenia 14 anys i vaig començar a escoltar discs i m'imaginava a mi mateix tocant un piano. No sé si molta gent comença així, fent veure, fent una mena de coreografia de que estàs tocant un instrument. Hi ha qui fa veure que toca la guitarra, hi ha veure que toca la bateria i a mi em feia gràcia tocar el piano. I a partir d'aquí vaig dir, no, deu ser que jo vull ser pianista. I vaig lluitar a casa meva per comprar-se un piano. Papa, vull un piano, papa, vull un piano. És molt curiós, això. Al final, si em vaig comprar, vaig començar a estudiar. Va ser això. Realment és l'instrument que més em cridava.
Recordes el teu primer contacte amb la música?
A casa, suposo, escoltant els discs, els singles, els petits que escoltava el meu germà. Música bastant dolenta, s'ha de dir. Pop espanyol dels anys 60, bastant ranci. Però jo me'l sabia de memòria. I també el primer disc que em van comprar va ser el disc dels Pallassos de la tele, crec. Sí, sí. Que també és el disc de Vichirgo, és una cosa generacional. I el primer disc que em vaig comprar vinil jo, diguéssim, va ser Supertramp, un disc de Supertramp. Però tot això ja està molt enterrat, clar, evidentment.
Al llarg de la teva carrera has tocat amb alguns dels músics més grans de tots els temps, com són Benny Golson, Randy Brecker, Rad Farmer, Ralph Moore, Kenny Weller, Harold Land, Mark Turner, Al Foster i un llarguíssim, etc. Què ha estat per tu poder tocar amb aquests músics?
Molt important. Un cop vaig fer un seminari a Kenny Barron i el Kenny Barron em va dir, si vols tocar aquesta música has de tocar, you have to play with the right people, em va dir, has de tocar amb la gent que toca, amb la gent que cal, amb la gent que realment pots aprendre coses. I tenia raó, ser una mica sectari, però tenia raó. Hi ha una gent que toca amb una certa actitud, amb una certa energia, i si no toques amb aquesta gent no aprens coses. Hi ha una altra manera, també, hi ha una altra manera, la manera d'anar a una escola, créixer a una nova generació de músics, i no només tocant aquesta gent que és més gran que tu, en la que aprens una mica la tradició, sinó a altra gent amb la que creixes i que t'ensenyen, en la que creixis, madures musicalment i llavors formes grups i formes nous projectes. Això també funciona. Jo crec que són les maneres. Tocar la gent de la teva generació, que jo ho he fet també, diguéssim, tocant amb els Rossis i companyia quan tenia 20 i pocs anys, això vull dir que jo ho vaig fer també, però també tocant gent més gran. Són les dues maneres. I llavors, clar, tocant tota aquesta gent que dius tu, que tenen aquests grans nivells, doncs realment, clar, això et fa créixer. Veus coses, veus mancances i dius, aquí com... Ves mancances teves i t'ajuda a corregir-les, ho poso a tocar millor.
Quins són els teus referents musicals?
I ha anat canviant. Ha anat canviant. Al principi, potser durant uns quants anys va ser Bill Evans, després el Keith Jarrett, Herbie Hancock. Hi havia músics que no eren ben bé de jazz, vull dir que no eren pianistes, però eren importants per mi, com Miles Davis, John Coltrane. Escoltava, veia coses allà i dic que això són importants per mi. Sonny Rollins. I després també música, altra música, no només jazz, escoltar música clàssica també. Música d'altres països, música, en diuen ètnica o música del món, i veure, tot el que sigui autèntic, és el que deia el Duke Ellington, que no hi ha música, que la música no va per gèneres, només hi ha dos tipus de música, la bona i la dolenta. La bona és la que t'arriba i la que t'explica alguna cosa, i la dolenta és la que t'avorreix, és igual el gènere que sigui.
Què és per tu la música?
La música és una necessitat que té alguna gent de comunicar. Uns la tenen de manera més de fer música, altres la tenen de manera d'escoltar-la, de rebre-la. Altres tenim les dues també, disfrutant de les dues maneres. I comunicar a partir de sons ordenats d'una certa manera, a partir del so. Però és que el so és un misteri, és un gran misteri. Crec que és la gràcia de la música, que no és un esport, com molta gent ho pensa, o que no són matemàtiques, tampoc ho crec, sinó que és més això, és més un art. Llavors es comunica una certa manera de veure el món, d'escoltar el món i de transmetre això. Jo crec que això és el maco de la música.
Doncs Albert Bové, moltes gràcies per ser avui Històries de Jazz.
A tu.
Per tota aquella persona que vulgui saber més sobre la teva música, com ho pot fer?
Pot seguir-me segurament a la meva pàgina web, que vaig postant els concerts amb els que aniré tocant pròximament.
Doncs Albert Bové, moltes gràcies.
Gràcies a tu, bones preguntes.
I amb el tema 45 minuts del trio del Verbo Bé acabem el programa d'avui. Recordin que poden seguir-nos a les xarxes socials Facebook i twitter.com/historiesdejazz i també al nostre web www.historiesdejazz.com. Tanquem el programa amb el tema 45 minuts del disc del Verbo Bé Trio Live in Bilbao. Fins la propera.